L'informatiu de Mutter. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mutter. Edita i presenta Josep Roig.
I el saluda una vegada més, ho faig des de les emissores municipals a Amposta, a Alcanar, a Deltebre, a l'Aldea, a l'Ametlla de Mar i a Santa Bàrbara. Les emissores associades a EMUTE el saluden en una nova edició d'aquest informatiu que pretén ser un recorregut a través de les notícies que han passat les últimes hores als nostres pobles i ciutats. Avui l'edició d'aquest informatiu es correspon a dimecres. Estem a dimecres 17 d'octubre de l'any 2012 i comencem ja a desenvolupar continguts.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
L'informatiu EMUTE avui l'anem a començar amb una notícia de repercussió territorial i que ha afectat de manera diferent els diferents també centres educatius del territori. Em refereixo a aquesta vaga convocada per ahir, avui i demà. De fet, sí que podem dir que el sector públic, i a falta d'altres dades, en principi el sector públic crida a concentrar-se contra les retallades avui dimecres a Tortosa. Sindicats i plataformes socials han convocat per aquest dimecres 17 d'octubre una concentració a Tortosa per protestar contra les retallades en els sectors públics. La manifestació es farà, està prevista, almenys estava programada, a les 6 de la tarda a la plaça Corona d'Aragó de la capital del Baix Ebre i intentarà aplegar totes les persones vinculades amb aquests sectors, des de l'ensenyament i la sanitat fins al de les administracions públiques i els aturats o pensionistes. Segons el representant d'un dels sindicats convocants, la protesta vol recordar que les retallades continuen afectant els serveis públics i preveu que la situació fins i tot pugui anar a pitjor. En qualsevol cas, i per saber la repercussió que ha tingut aquesta convocatòria, caldrà esperar, òbviament, a demà per veure, doncs això, la resposta que ha tingut. Ara, per tant, anem a passar ja a desenvolupar d'altres temes i el primer municipi que anem és a l'Aldea, perquè l'Ajuntament de l'Aldea té previst encarregar a la Càtedra d'Economia Local i Regional de la Universitat Rovira i Virgili la realització d'un estudi sobre l'aprofitament de l'actual travessera de la carretera nacional 340, un cop que entra en funcionament la nova variant que és està construint el Ministeri de Foment. Les obres de la circunvalació de l'Aldea de la Nacional 340 podrien estar acabades abans de final de l'any 2013 i l'Ajuntament vol preparar el futur més immediat per l'endemà que l'actual volum de trànsit deixi de passar pel centre de la població, amb els efectes positius i negatius que això pot provocar. L'alcalde de l'Aldea, el republicà Dani Andreu, explicava la passada setmana en una entrevista a l'informatiu matinal de Canal 21 Ebre que ja tenen molt avançades les converses amb la Càtedra d'Economia Local i Regional de la URB, per definir el full de ruta que hauria de seguir el municipi per poder aprofitar també les bones comunicacions per tren i per carretera, la proximitat dels polígons industrials, el seu creixement residencial i els diversos equipaments públics que s'han construït en els darrers anys. Durant l'entrevista, l'alcalde de l'Aldea va remarcar que amb l'entrada en funcionament de la variant, els veïns viuran amb més seguretat i amb menys risc de patir accidents. Andreu assenyalava que, tot i que el pas de la Nacional 340 va vertebrar el creixement de l'Aldea en el passat, hi ha exemples en el territori, com ara Amposta, Sant Carles de la Ràpita o el Perelló, entre d'altres, de com adaptar l'economia i la vida de la gent a la nova realitat viària. L'escoltem.
La carretera de l'Aldea, no hem d'oblidar, la Nacional 340, que va ser on es va vertebrar el poble. I això és tan evident. A diferència de moltes altres ciutats i pobles que exemples ne tenim amunts per les nostres comarques, no s'ha vertebrat un poble al redor de la plaça de l'Església, per dir-ho d'alguna manera, sinó que s'ha vertebrat al llarg de la via de comunicació del que abans era la Via Augusta, del que va acabar sent la Nacional 340 i del que d'alguna manera li ha donat molta vida al poble de l'Aldea. Això no ho oblidem. I de ben parits ser agraïts. La Nacional li ha donat el que és l'Aldea d'avui en dia, però evidentment que hi hauran petites distorsions és molt possible, però jo no és que ho cregui, és que als exemples me remitixo. Si es va treure la Nacional 340 d'Amposta, es va treure la Nacional 340 del Perelló, es va treure la Nacional 340 de la Ràpita, i tot s'ha readaptat. Per què? Perquè s'ha readaptat a una millor qualitat del que és la vida de les persones que hi viuen en aquella ciutat. I per tant, crec que en l'Aldea no serà diferent, serà el mateix, i el que sí que hem de treballar les administradors és per facilitar que este canvi no sigui traumàtic per a ningú, si és possible, i que d'alguna manera tots i cadascuna dels negocis que ara tenen una certa dependència de la Nacional 340 puguen readaptar els seus estímuls de clientela per a continuar tenint doncs, bueno, un digne treball en el que guanyar-se la vida.
En la mateixa entrevista realitzada, com diem, la passada setmana a Canal 21 Ebre, Dani Andreu es mostrava confiat en que les obres de la variant de la Nacional 340 podran acabar durant l'any 2013 i més tenint en compte que el pressupost de l'Estat reserva una partida de 5,9 milions d'euros per enllestir les obres.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la Ràdio Municipal, la veu dels nostres pobles.
Parlar per no callar, una manera diferent de tractar l'actualitat des de la visió de les Terres de l'Ebre. La política, la cultura, els esports i fins i tot les notícies més frívoles les analitzem cada setmana a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Parlar per no callar, el xafardeig radiofònic a la sintonia de la teva municipal, amb Manel Ramon i un ampli equip de tertulians de les Terres de l'Ebre. Parlem per no callar-nos res.
L'informatiu Emute.
I l'informatiu Emute ens porta a parlar ara de la millora d'infraestructures viàries, concretament a la comarca del Baix Ebre, perquè el Consell Comarcal del Baix Ebre ha anunciat l'impuls de la millora de camins municipals de la comarca amb una aportació de gairebé 97.000 euros, segons explica en aquesta primera crònica des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
El Consell Comarcal del Baix Ebre aprova les subvencions en relació al Pla de Millora de Camins Municipals de la comarca. Aquest té la finalitat de concedir subvencions a ajuntaments i entitats municipals descentralitzades per tal d'arranjar i millorar els camins públics municipals. Enguany, els pobles que es beneficiaran d'aquests ajuts són l'Ampolla, Deltebre, l'entitat municipal descentralitzada de Jesús, el Perelló, Roquetes i Tortosa. D'aquesta manera, l'ens comarcal del Baix Ebre, mitjançant el conveni de col·laboració amb la Diputació de Tarragona, aportarà entre tots aquests municipis una subvenció de 96.910 euros. El president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Lluís Soler, agraïa l'entesa que ha existit entre les administracions a l'hora d'establir les necessitats i prioritats del Pla de Camins. Per la seva banda, el vicepresident de Territori i Sostenibilitat, Tomàs Castells, remarcava que la millora de totes aquestes carreteres suposarà un benefici directe per a aquelles persones que diàriament transiten per aquestes vies. Tot i que una part de la subvenció s'atorga de manera lineal entre els diferents municipis beneficiaris, la part més substancial es distribueix en relació a les característiques pròpies del municipi. Així, el municipi en una major subvenció ha estat Tortosa amb més de 26.000 euros, seguit de Deltebre amb 19.131 euros, Roquetes 18.391, el Perelló 15.682, l'Ampolla 9.779 i l'entitat municipal descentralitzada de Jesús 7.533. Tant a Tortosa, l'Ampolla i Roquetes es realitzarà l'arranjament de diversos camins municipals. En el cas de Deltebre, es realitzarà la reparació de camins rurals. A Jesús es condicionarà el camí del Calvari i, finalment, al Perelló es condicionarà el camí de Puig Moltó, Torre dels Moros i Suís. Les subvencions ajudaran als ajuntaments a costejar el cost total de l'obra. No obstant, d'aquest cost total, els municipis n'hauran d'assumir el 20%. Cal afegir que l'any vinent la resta de poblacions de la comarca es podran beneficiar d'aquesta subvenció.
De la informació que ens arriba avui des de l'Ametlla de Mar, la nostra companya Olga Tomàs ens destaca les eleccions a la Confraria de Pescadors. L'actual junta, encapçalada per Janell Ambric, torna a presentar candidatura de cara al proper 27 d'octubre.
De l'1 al 6 d'octubre es van presentar les candidatures que responen a diversos sectors, el tresmall, l'arrossegament, la llum i els tonyinaires. L'actual junta, encapçalada per Janet Llambric, torna a presentar candidatura, i és que el president de la Confraria de Pescadors afirma que en 4 anys encara queden moltes qüestions al tinter. Escoltem Janet Llambric, president de la Cofreria de Pescadors.
Que un president jo crec que hauria d'estar més de 4 anys, perquè jo crec que estan 8 anys, estigui qui estigui, jo crec que també farà falta anys per poder acabar les coses, perquè ja et dic, repeteixo, hi ha molta feina a la cofradia, no és, repeteixo, ho dic perquè hi ha molts viatges, no és el mateix que abans no sorties de casa, allò, hi ha moltes coses i molts de temes, moltes lleis que mos venen, a les quals sempre dic que me'n vaig a Barcelona o vaig a Madrid i si de 5 coses li porto una estic content i resulta que de 5 coses a vegades vinc 18.
Janet remarca dos temes en els quals ha estat treballant aquesta legislatura. Per una banda, vetllar pel manteniment de les vedes subvencionades, tant des de la llum com de l'arrossegament. I de l'altra, una de les lluites vinculades a l'arrossegament. Aquesta és la qüestió del canvi de número del torçal o fil de les xarxes. I és que actualment el fil és del número 3 i des de la Cala i des de l'àmbit català es demana que passi a ser del 4,5 a 5, ja que segons Llambric s'equipara la pesca del lluç de la Mar del Nord amb el Mediterrani i és un error. Ja fa temps que aquesta demanda ha recorregut les diferents federacions, la provincial, la catalana i l'espanyola, fins a arribar a Brussel·les. D'altra banda, des de finals de setembre fins al dia de les eleccions, la cofreria està en mans d'una junta rectora.
Gràcies, Olga. Des de l'Ametlla de Mar passem ara a Amposta, perquè des d'allí ens informen de que els impulsors del Centre Tecnològic a Amposta preveuen posar-lo en marxa a la primavera. El projecte d'antena tecnològica que s'ubicarà al polígon d'Amposta estarà a punt per a la primavera de l'any vinent. Sota el nom de Setacom serà l'associació Centre Tecnològic de Composite, segons ens explica des d'Amposta Ràdio Manel Ramon.
Doncs així és, Josep. Aquest centre d'investigació tecnològica públic o privat de les Terres de l'Ebre treballa amb aquest calendari un cop s'han adjudicat les obres i l'adquisició de la maquinària corresponent. El centre es dedicarà a la investigació de materials compostos i les seves aplicacions en els sectors navals, aeronàutic i eòlic. La construcció d'aquest centre compta amb una inversió de 1.800.000 euros finançada pel Fons d'Industrialització Estatal i suposarà la creació de 8 llocs de treball qualificats. Els impulsors del projecte són l'Ajuntament d'Amposta i l'iniciativa privada, l'empresa Amposta Tecnològica i Laminats de Catalunya, l'AMICAT, i també el Centre Fundació Centre Tecnològic de Manresa, integrat per la xarxa Tecnio. El calendari en què treballen és poder inaugurar-lo entre el març i l'abril del proper any 2013 i el seu objectiu és crear un clúster de materials compostos al polígon de l'Oriola. El president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, ha conegut de primera mà aquest dimarts els detalls del projecte per part de representants de les entitats promotores.
I de la investigació tecnològica a la investigació etnològica, perquè podem avançar als nostres oients que, segons han sabut les emissores municipals a les Terres de l'Ebre, el proper 19 d'octubre a les 8 de la tarda tindrà lloc a la sala d'actes de la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Tortosa la presentació oficial del número 14 de la publicació històrica Recerca. En aquesta edició, el número 14, concretament en aquest dossier central es tractarà el tema de la indústria oliera era tortosina durant el tombant del segle XIX i XX. Aquest número el composen un total d'11 articles que abracen diferents moments sobre la història de Tortosa, les Terres de l'Ebre i la seva àrea d'influència i que són fruit d'una recerca per part d'investigadors tant de l'àmbit local, nacional, com estatal i internacional. Recerca és una publicació periòdica de caire acadèmic de referència en matèria d'investigació històrica d'aquestes comarques i l'aposta més decidida de suport a la investigació i difusió endegada per l'Arxiu Comarcal que ja ha assolit gairebé els 20 anys d'existència. Així doncs, aquest interessant número, el 14, que parlarà sobre la indústria oliera al territori, serà presentat el proper dia 19, el proper divendres, a la Cambra, i serà Francesc Ferrer Selma, el director dels Serveis Territorials del Departament de Cultura a les Terres de l'Ebre, i José Luis Mora Bertomeu, president de la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Tortosa, qui presentaran aquest número, amb la participació d'Emili Llorente Rosselló, professor, i Albert Curtomedes, director de la revista i de l'Arxiu Comarcal del Baix Ebre. I ja que parlem de revistes, anem a continuar parlant de lletres. En este cas, tornem a Amposta perquè Manel Ramon ens ha preparat avui una altra crònica per parlar-nos de, concretament, les jornades de lletres ebrenques. Un any més, es celebren a Amposta, a la Biblioteca Comarcal, aquestes jornades de les lletres ebrenques, unes jornades que van començar ahir dimarts i que coloraran el proper dissabte amb un seguit d'activitats culturals de les que, com diem, ens informa des d'Amposta Ràdio el nostre company Manel Ramon.
Doncs ahir van obrir les seves portes a les sisenes jornades de les lletres ebrenques a la Biblioteca Comarcal Sebastià Joan Arbó, una cita amb el món de la literatura que aplega a la biblioteca Amposta autors, lectors, cantautors i aficionats a les lletres. Les jornades pretenen ser un aparador per apropar els lectors a les novetats editorials del territori i també per crear espais de reflexió i intercanvi d'idees arran del fet literari. Aquest 2012 tots els actes tindran com a eix central el gènere del conte i de la narrativa. La responsable de la Biblioteca Comarcal, Sebastià Joan Arbó, i també organitzadora de les jornades, Joana Serret, ens explicava quins són aquells actes més destacats d'aquesta sisena edició. L'escoltem.
Jo destacaria, bueno, el divendres ja en parlarem més perquè hi haurà coses emotives, reconeixements, però bueno, estirà molt bé l'acte poètic que es farà a partir de les 10:30 de la nit. És un festival de poesia. Durant uns 25 minuts seran los ebrencs, que coordina el Rafa Aro, però després ve la segona part, que està la Víctora Mela i la Roser Amils, que ens fan secrets i fantasies per a viure millor i fan una miqueta d'espectacle. Jo crec que això, de divendres a la nit, a partir de les 10:30, estirà força bé. Una altra que et podria fer és que, claro, per a mi tots tenen importància, però, bueno, també estirà molt bé la cloenda, que serà el dissabte a partir de les 7 de la tarda, 7:30, que serà una música de cavalls negres, que són a partir dels cants de la tempesta del tortosí poeta Albert Roig, i van, ja venen també les actrius, la Mònica Van Campen, la Laia Caguijal, amb la música del Jordi Gaspar.
Tot un seguit de noms de primera fila del món de les lletres, tot i que la presentació oficial no tindrà lloc fins a divendres al vespre. Ahir dimarts ja va haure les primeres activitats. El programa de les jornades inclou trobades, actuacions musicals i teatrals, taules rodones, xerrades, recitals poètics i fins i tot activitats infantils.
Doncs aquest és l'informatiu Emute que estan escoltant des de la seva emissora municipal habitual. Un informatiu que, per cert, avui va molt lligat amb el tema de les lletres, de la cultura i també de les noves tecnologies, perquè la notícia que ve a continuació ens arriba des de Ràdio Delta i ens parla d'un interessant esdeveniment que tindrà lloc el proper dissabte, sobretot per a aquells aficionats a la fotografia i la connexió de la fotografia amb les noves tecnologies. Instamet Ebre és la primera trobada d'Instagramers Ebre que se celebrarà aquest dissabte en aquest municipi. A Deltebre, des de Ràdio Delta, la crònica per explicar-ho és de Lluïsa Bertomeu.
Aquest dissabte, 20 d'octubre, tindrà lloc la primera trobada d'Instagramers de les Terres de l'Ebre que pretén reunir més enllà del món 2.0 usuaris d'Instagram de les nostres comarques, així com de Catalunya i de tot l'Estat. Instagram és una xarxa social per compartir fotografies a través dels telèfons mòbils. Amb més de 100 milions d'usuaris, s'ha convertit en una de les xarxes més concorregudes i amb major creixement arreu del món. Seguint la tècnica lomogràfica, la xarxa Instagram ofereix la possibilitat d'aplicar diversos filtres a les fotografies que els usuaris volen compartir. La passió per la fotografia i l'afició per Instagram han fet que moltes ciutats del món hagin sortit les pròpies comunitats d'Instagramers o diggers que es troben tant a través de la pantalla com al carrer, produint un fenomen alhora virtual i presencial al temps que global i molt local. Aquest és el cas de la trobada d'aquest dissabte a Deltebre, que servirà per presentar la xarxa Iggers Ebre i també servirà per desvirtualitzar els avatars. Eugeni Simó és l'Iggers Ebre Manager Account.
La idea és una xarxa social com és Instagram, que últimament està molt a la moda, que és una xarxa que està creixent a un ritme frenètic, que està tenint més èxit inclús que Facebook, i que actualment, per exemple, aquí a Catalunya s'ha fet el Catalunya Experience, que ha sigut una iniciativa de la Generalitat juntament amb Iggers Catalunya i ha tingut una gran acollida, on usuaris de la xarxa Instagram, com dient, han acudit a diversos llocs de Catalunya, inclús van vindre aquí, van estar plantant arròs, van veure el que era el Delta, i vista aquest èxit i vista això, i sabent nosaltres, sent conscients del que tenim aquí al territori del Delta de l'Ebre, vam decidir de dir, per què no fem algo aquí a les Terres i compartim en la resta del món, en aquesta xarxa que té més de 100 milions d'usuaris, la nostra gastronomia, els nostres paisatges, la nostra cultura, fer una miqueta difusió del que tenim en aquesta quinta comarca comarca, que diuen.
Tot descobrint el Tebre i les platges i paisatges del Delta de l'Ebre, els Eagers hauran de fer fotografies i compartir-les a la xarxa utilitzant una etiqueta que es crearà per a l'ocasió. Al migdia es farà un dinar de germanor on podran gaudir de la gastronomia. Després, totes les fotografies que hagin participat al concurs se sotmetran a un procés de votació a càrrec d'un jurat. A més, els assistents comptaran amb l'acompanyament durant el matí d'un guia local i camisetes commemoratives gràcies al suport i la col·laboració de l'Ajuntament de Deltebre.
I des de Santa Bàrbara avui parlem de cultura, concretament de Cultu Tardor, la proposta que la Regidoria de Cultura de Santa Bàrbara va fer ja fa unes quantes setmanes i que començarà a prendre forma a partir d'aquest proper dissabte amb la presentació del primer dels quatre espectacles que s'han preparat, segons el regidor responsable de l'àrea, Alfred Blanc, per dinamitzar els mesos d'octubre i novembre culturalment al municipi. Així, aquest proper dissabte, 20 d'octubre, serà la presentació de les jornades amb una oferta cultural que, tal com deia Blanc, combina música de jazz, poesia i una nova modalitat d'expressió plàstica, el body paint.
Començaríem el dia 20 d'octubre, on hi haurà una mena de presentació pública de lo que serien aquestes jornades, i això ho anirem alternant en poesia, que és un recital que estan preparant, bueno, molt en ofert des de mestresses de casa en col·laboració en Poetes de l'Ebre. Ho alternarem en un grup de jazz que alguns dels components són d'aquí de Santa Bàrbara també, i un art que jo penso que és una mica innovador, que és l'art del body paint, que es tracta de, bueno, de pintar el cos d'una persona. Això anirà alternant-se i anirem variant d'activitat. Bueno, suposo que durarà una horeta i mitja, i ens servirà per a fer la presentació d'aquestes jornades.
En el cas de l'espectacle d'aquest proper dissabte, l'entrada serà gratuïta, tot i que la resta de caps de setmana caldrà pagar una entrada de 5 euros que es pot comprar anticipadament a les oficines de l'Ajuntament o al mateix moment d'accedir al centre cultural, que és l'espai on es faran els espectacles. Blanc recomanava, però, la compra anticipada per tal d'assegurar-se una plaça, ja que l'aforament del recinte és limitat.
La venda d'entrades per a aquests dies se podrà fer anticipadament, tot i que el preu sigui el mateix, sempre seran a 5 euros. L'avantatge que té de comprar-la anticipadament és que és segur que entres, perquè l'aforament del centre cultural tots sabem que és limitat i que, bueno, esperem omplir. Per tant, quan estigui ple ja no es podran vendre més entrades, i si el dia aquell s'arriba un moment i ja s'han venut totes, doncs, bueno, la gent que hi haurà a la porta haurà d'esperar una propera ocasió.
El dissabte 27 d'octubre tindrà lloc la segona de les sessions amb la participació dels restauradors locals, que presentaran les jornades gastronòmiques cuinant en directe i oferint degustacions. Aquest espectacle gastronòmic es combinarà amb ballades de jota tradicional de les nostres terres. I ja que parlàvem de maridar, gastronomia i cultura, doncs sembla ser que podíem lligar aquesta notícia amb una altra que ens arriba des de Tortosa, perquè l'Ajuntament de Tortosa i l'Associació Platigot decidien aprofitar l'obertura del Museu de la Ciutat per oferir una nova proposta de maridatge cultural i gastronòmic. Així, les nits del 2 i 3 de novembre, aprofitant el cap de setmana del Pont de Tots Sants, els restaurants de Tortosa, adherits a l'associació promotora, oferiran gratuïtament als seus clients una invitació per poder visitar el museu després de sopar. Aquelles nits, l'Ajuntament obrirà el museu de 10:45 de la nit fins a 1 de la matinada, i els visitants podran conèixer el nou equipament gaudint, això sí, d'una copa de cava. La iniciativa, segons els responsables, és batejada com Nits de Museu i és pionera a les Terres de l'Ebre. I d'aquests maridatges nosaltres anem a continuar parlant en aquest informatiu que avui, com dia, ens està sortint doncs, molt cultural i molt social, diem-ho així, perquè des de l'Aldea, els nostres companys d'Antena Aldaia ens parlen de la Fira dels Sentiments i Mercadet Solidari. Concretament, Seto Gallego és qui ens parla que aquest proper cap de setmana, 20 i 21 d'octubre, l'Aldea viurà una altra fira, una fira amb un nom força singular, Fira dels Sentiments i el Mercadet Solidari.
Què tal, Josep? Bon dia. Tant dissabte com diumenge tenim una agenda tapeïda d'actes a l'Aldea, ja que el 20 i el 21 d'octubre tindrà lloc la Fira dels Sentiments i Mercadet Solidari per als afectats de la secció de crèdit de la cooperativa de l'Aldea. A més, també disposaràs de la primera gratifèria, que és el mercat gratuït on ningú s'omple les butxaques i ningú tampoc se'n va amb les mans buides. A més, de mercadet d'objectes usats i la Fira dels Sentiments, que es veurà complementada amb un cartell ple d'activitats. Estela Estorac, regidora de Cultura de l'Ajuntament de l'Aldea.
Des de la Regidoria de Cultura i seguint amb els actes solidaris, el dia 21 d'octubre hem organitzat un mercadet solidari. Juntament se farà una fira alternativa i una gratifèria a la plaça de l'Ajuntament de 10 a 6 de la tarda. Durant tot el dissabte s'han programat uns tallers i unes activitats. Antes es faran xerrades, se faran contacontes per adults i per a nens i nenes, se farà un taller de ioga, se farà meditació i per a concloure els actes, el diumenge a les 6 farem al pavelló un taller de poesia juntament amb música en directe. Qui estigui interessat en donar per a aquesta finalitat per a la cooperativa, per a l'acte solidari, pot anar entregant els objectes que vulgui a l'Ajuntament fins al dia 19. Si no, si està interessat en intercanvi o vendre objectes que tingui usat, llavors poden vindre el mateix diumenge, se'ls facilitarà una taula i allí podran estar i fer el mercadet. Esperem tindre una bona resposta perquè és el primer mercadet que intentem fer aquí a l'aldea d'objectes usats, d'intercanvi.
Xerrades, contacontes, meditació de geometria sagrada, sessions de ioga, musicoteràpia o presentacions de llibres són algunes de les activitats que es veuran complementades tant dissabte com diumenge a la Fira dels Sentiments i al primer mercadet solidari de l'aldea.
Una festa la que viurà l'aldea també aquest cap de setmana, no hi ha dubte. Unes festes, ja que parlem de festes, unes festes que ja es van acabar, les d'Alcanar. Des d'Alcanar parlem avui, un cop passada les festes del Remei, de la visita que feia al municipi per pronunciar el pregó inaugural la presidenta d'Òmnium Cultural, Muriel Casals. Una visita que, a més del caràcter festiu, va ser també aprofitada per signar un conveni de col·laboració entre aquesta entitat i l'Ajuntament de la Població. De tot això ens en parla amb aquesta crònica final el nostre company Alcanar Ràdio, Domènec Ramon.
Què tal, Josep? Bona tarda. Efectivament, el passat dilluns tocaven al seu final una nova edició de les festes del Remei, les festes de la patrona d'Alcanar, que són ja història. Avui en parlem per recuperar la figura i la tasca que porta endavant la que enguany ha estat pregonera i la seva entitat. Ens en referim a Muriel Casals, presidenta d'Òmnium Cultural. Ella va passar pel nostre municipi i no va desaprofitar l'ocasió de recordar i de fer present la tasca que aquesta entitat porta a cap. Muriel Casals parlava primerament i justament d'això, de la feina que fan des d'Òmnium Cultural per als Països Catalans.
Doncs jo diria que Òmnium Cultural és una entitat cívico-patriòtica, una entitat de 30.000 socis en aquests moments en tot el país, de gent que estima la llengua, la cultura i el país, i treballem bàsicament amb aquests tres objectius: el bon ús i l'ús més i més extens de la nostra llengua, el respecte a la nostra cultura i sota l'etiqueta de país i cap quasi bé tot. Sempre afegim en aquests tres paraules del nostre lema l'educació, l'escola, el paper de l'escola, la llengua a l'escola, quan encara hi ha agressions, malauradament, em semblaria que ja no toca, però encara n'hi ha, hi ha amenaces, doncs no, defensar-nos, i la cohesió social. Per nosaltres la llengua és un element de cohesió social, i quan diem volem que els immigrants rebin atenció en català és perquè volem que siguin ciutadans catalans amb tots els drets i tots els deures.
En un moment en el que tant es parla d'identitat, d'educació i de signes, en este cas de valor d'un país, Muriel Casals destacava la importància de la seu d'Òmnium Cultural a les Terres de l'Ebre, organitzant i participant de certàmens com el Sambori, cursos d'història de català o també cafès tertúlia, sempre amb la llengua com a protagonista i la seua defensa. Una Muriel Casals que, a més de pronunciar el pregó de festes el passat dijous, aprofitava també la seva visita al nostre municipi per formalitzar un conveni de col·laboració amb l'Ajuntament d'Alcanar.
Sí, nosaltres no ens agrada treballar sols, sempre que podem ho fem amb altres entitats amb les que compartim objectius, i sempre que podem també amb les administracions i sobretot les administracions locals. Una de les maneres de mostrar l'arrelament al territori és que els representants legítims de la població estiguin involucrats amb la feina que fem des de la societat civil. Nosaltres som agitadors, som voluntaristes, tenim ple de qualitats, però nosaltres no hem estat elegits pel poble, i llavors tenir una bona relació amb els que han estat elegits pel poble, això és molt, molt, dona molt de valor a la feina que fem.
I justament fruit d'aquesta col·laboració, que ja ve d'enrere, hem de destacar també la proposta que avui mateix comença, com és este curs de formació per a cambrers i cambreres en actiu, un curs anomenat el Català a Taula, que el nostre Ajuntament organitza a través de la Regidoria de Turisme i amb el suport d'Òmnium Cultural. Un curs que, al llarg de 5 sessions de 2 hores de durada, en classes a l'oficina delegada de l'Ajuntament a les cases d'Alcanar oferirà aquesta formació, com diem, sobre la llengua en l'àmbit de l'hostaleria per a cambrers i cambreres en actiu.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
No hi ha temps per a res més, solament agrair la seva atenció. Demà hi tornem al mateix punt del dial i a la mateixa hora. Des de l'informatiu Emute, bona jornada.